Ara a les 11 del matí, de seguida tornem.
RAC 1.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Queden 5 dies. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit, go for it!
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor a Mas Vision.
Per nosaltres, no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
La Daurada Restaurant. Reserva taula davant del mar en un espai gastronòmic únic al port de Vilanova.
Especialitat en arrossos, peix de llotja i cuina mediterrània de mar i foc.
Sala climatitzada i terrasses amb vistes panoràmiques i postes de sol espectaculars.
La Daurada Restaurant. Obert tot l'any. Vilanova i la Geltrú.
El 30 de setembre i l'1 d'octubre, vine a Vilafranca del Penedès i activa la teva part més tafanera amb l'Obrim Vilafranca. 18 espais, tots ells amb visita guiada.
Escull què vols visitar, el teu horari i reserva la teva plaça per a l'esdeveniment que mostra el ric patrimoni arquitectònic vilafranquí.
Més informació i reserves a turisme.vilafranca.cat. Arriba l'edició 111 del CSI O Barcelona. Del 28 de setembre a l'1 d'octubre al Reial Club de Polo de Barcelona. El concurs de salts més important del món amb els millors genets, amazones i cavalls del moment. I l'increïble Polo Park, l'espai verd més gran de la ciutat destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park pels més petits, amb el patrocini de La Vanguardia.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Amics de les participacions de Nadal. Sí! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Arriba l'edició 111 del CSI O Barcelona. Del 28 de setembre a l'1 d'octubre al Reial Club de Polo de Barcelona. El concurs de salts més important del món amb els millors genets, amazones i cavalls del moment. I l'increïble Polo Park, l'espai verd més gran de la ciutat destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park pels més petits, amb el patrocini de La Vanguardia.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usà. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Les 11 i 5.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat, mira enrere, que només mira endavant. Vinga, va.
Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
Això ja s'acaba, eh?
Sí, sí.
No és vera.
És molt fort, és una sintonia que jo associo que ja s'està acabant el programa i que me'n vaig a dinar i no sé si, o de vacances fins i tot, no?
Sí.
És que, bueno, ja és l'últim, ja s'acaba, però sí que s'acaba, s'acaben coses, sempre s'acaben coses.
Sí, mira, ahir va començar la tardor i ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat, s'acaba demà. Bueno, com esteu? Ja sabeu que, com vam explicar la setmana passada, és el nou espai del Zanoni i de la Llucia en què parlen de totes les coses que s'acaben o que creiem que s'acaben, perquè sempre s'estan acabant coses, des de maneres de fer, paraules, professions, estats d'ànim, qualsevol cosa que s'acabi, i de fet us vam convidar, i moltes gràcies a tota la gent que hi va participar, si voleu seguir-ho fent, a fer-nos reflexions sobre coses que creieu que s'estan acabant, que també, evidentment, en parlarem amb la Llucia i el Zanon.
Sí, algunes coses que ens han dit ja.
Sí? Ja us ho heu apuntat, eh?
Sí, els roquers s'acaben.
Els roquers, és veritat.
Però això he de dir que també avui m'ho feien pensar,
sí.
Que també va haver un moment que s'acabava el grunge, va haver un moment que s'acabava el folk,
mm-hmm.
quan va arribar la música electrònica, i jo he recordat quan a Bob Dylan li digueren allò de Judas, i va dir I don't believe you, quan va començar a fer, va tocar amb guitarra elèctrica.
Guitarra elèctrica, va a Newport, no? El festival de Newport em sembla que era el gran festival de folk,
i
van dullar la guitarra i, en fi, li van dir de tot.
I també ens han dit escriure en ploma.
Ah?
Que s'acaba.
Ah?
Pues jo encara escric, eh?
A ploma?
Sí.
Però sí, sí. Ploma d'oca no, o ploma de... ploma de... Ploma de...
Ploma de...
De les bones.
Sí, del segle XX.
En tens una de bona?
Sí.
Ah.
Una Montblanc.
Ara. Jo no volia dir la marca, però vaja, vale, ja...
Jo sí, per si em volen fer algun regal. Encara que sigui
ja
de cartutxos.
Execrables i de pantalleros només n'hi ha uns, eh? O sigui que... Va, avui què s'acaba?
Mira, aquesta setmana... és una mica complicat. Coneixíem dues notícies que posen els pèls de punta. D'una banda, aquelles alumnes de quatre instituts de l'Almendralejo, Extremadura, dura, no? Que veien com els seus companys les havien despullat, entre còmetes, amb intel·ligència artificial i n'havien difós les imatges. Això d'una banda, i d'altra, hem sabut que el primer contacte amb el porno és als 8 anys.
Sí, senyor.
I no perquè el vagis a cercar, quan érem preadolescents, no? Que ens anàvem passant les revistes o qualcú tenia una revista una mica pujadeta de to i ens les mostràvem, no? No és com allò, sinó que ara és el porno que ve a tu, no? És el porno que irrompa les teves pantalles.
Sí, que gairebé és impossible d'evitar.
Exacte. I llavors, per això, has d'apartar el porno, no? De la teva vida, de qualque manera, has de fer aquest esforç. Llavors, per tot això, avui volem parlar de l'erotisme, que creiem que s'acaba l'erotisme.
Que ja s'acaba l'erotisme.
Sí, la veritat és que abans de... és que creiem que hi ha una responsabilitat com a societat, vull dir que com a pares i mares o com això estan creant una societat d'addictes, de nens de 3 anys addictes a la pantalla, és a dir, aleshores, perquè no molestin o perquè siguin com tothom, perquè tenim aquest complex de que no els dediquem el suficient temps, els tenim amb una pantalla, amb una tablet, i d'això és una eina tan perillosa. Et poses a cuidar els teus fills a gent bastant perillosa, i aleshores sí que quan dius que els 9-8 anys tenen contacte amb el porno et sorprèn, però si ho penses bé realment,
com
evitar-ho?
Crec que la imatge de pantalles de més impacte que he tingut, i ja no l'he tingut una vegada sinó diverses, és quan veig els nadons en cotxets que els hi han donat un telèfon. No que els hi donen, sinó que fins i tot com que encara no tenen edat d'agafar-lo, que els hi deixen com penjat, com si fossin, com es diuen aquells ninos, no recordo, aquests ninos que queden penjats,
els mòbils,
exacte, com si fossin el mòbil,
un mòbil però dels
bueno,
altres,
és un mòbil de fet, li posen un mòbil com si fos un mòbil, potser per això ho fan, perquè s'han equivocat, li van dir, posa-li un mòbil, i van posar-li el mòbil de telèfon. Doncs allà amb els carretons,
sí,
pel carrer, i
clar,
tenen allò penjat que ni tan sols tenen edat per agafar l'aparell, sí, i el tenen allà.
Sí, jo crec que hi ha una responsabilitat que no podem dir que no és nostra, o sigui, i després, i a part, els nens, o sigui, no estan formats. Aleshores, si tu li crees una addicció del que sigui, el nen reacciona i no té el suficient enteniment com per saber com, quan ho pot deixar o no.
Mm-hmm. En qualsevol cas, avui ens volem centrar en aquesta relació que tenim amb el sexe, com ha canviat aquesta relació, i la pregunta és si s'ha acabat o no l'erotisme.
Hombre... cançó que no... que va superar la censura,
sí,
malgrat aquests sospirs
i aquest... aquest suggerent?
Aquesta relació estreta, coital, sí, que es produïa.
De fet, hi ha una primera versió d'aquesta cançó que aquí el Serge Gainsbourg i la Jane Birkin, que va ser amb la Brigitte Bardot.
Sí.
O sigui, hi ha una versió...
prèvia.
Prèvia, que aquesta, i tal.
Clar, és que el problema, segurament, ara del que heu dit, que és... ja s'acaba l'erotisme, que suposo que és una pregunta al final, que podem deixar caure. És, la pregunta és, què és l'erotisme?
És molt complicat de definir, és més complicat del que sembla, perquè, segons el diccionari, és allò que excita el plaer sexual, però va molt més enllà d'això.
Ah, perquè això també hi cabria el porno.
Clar, exacte. Hi ha una part enigmàtica a l'erotisme. Hi ha un intuir més que veure, un insinuar més que mostrar, no? que és el que el diferencia de la pornografia. No? La pornografia és explícita. I l'erotisme seria allò que suggereix, no? Que vol, que desperta la teva imaginació, fa que desperti el desig, no? Però la pornografia no dona justament cap espai a la imaginació.
De fet, el que l'erotisme se l'ha carregat és el porno, és a dir, que és una derivada més d'un capitalisme depredador. És a dir, el porno és el turista i el viatger. El porno i l'erotisme és això.
El turista i el viatger.
Clar, és a dir,
d'acord.
Aleshores, l'erotisme està molt relacionat amb la intimitat. Allò que és estrictament personal i lliure, és a dir, que és teu i amb això tens
que
la seva fantasia.
Que està dins del teu cap, no?
Clar,
més aviat.
El porno és exhibicionisme. És un exercici de gimnàstica per part d'atletes perquè ho vegi tothom. És una fantasia, sí, però no té misteri. En canvi, l'erotisme, per què t'agrada determinades coses, per què t'exciten de més coses, tu tampoc ho saps, no? És a dir, no és un mecanisme tan automàtic com és el tema del porno.
Mm-hmm. De fet, hi ha una paraula que jo crec que caurà en desús, que és la sensualitat.
Ui!
No? El sí, sensual noi. És el que fa referència a les sensacions del sentit.
És que la gent confon ja, ha arribat un punt que entre sensual i sexual, que només hi ha una diferència d'una lletra,
clar,
o de, bueno,
sí,
de dues,
sí.
Si substitueixes dues per una, és igual. I que hi ha gent que es pensa que sensual és sexual.
Clar, sensualitat, propensió als plaers dels sentits. I sexual fa referència explícitament al sexe, no? O sigui que aquesta literalitat, que jo crec que impera tot arreu, en què tothom es pren tot al peu de la lletra, també afecta, jo crec que, la manera d'entendre el plaer, no? Que necessitem tal qual, així, no? sense aquest espai a la fantasia.
Clar, és que jo el dubte que tinc ara és... si aquesta sensualitat o aquest erotisme que durant generacions despertaven desitjos, uh-huh, avui hi ha una generació que ha descobert el sexe a través del porno...
I que ho ha vist tot, eh?
I que ho ha vist tot, què li deu suggerir l'erotisme? No li deu suggerir res, no?
Res.
Necessita com les coses molt en safata, no? És a dir, i a més, interpretes que el món funciona així, perquè al final aquestes ficcions sempre alteren la realitat, crea realitats noves, i és molt difícil després tornar a la manera que teníem de narrar anteriorment.
Sí, perquè és com... O sigui, el porno, que no deixa de ser propaganda, és com un restaurant on pots menjar molt i ràpid. Aleshores...
Ui, aquells bufets.
Sí.
Vinga, has d'omplint el
clar,
plat.
Aleshores, a l'erotisme és com tres passos enrere abans. És, a dir,
és molt més subtil.
Clar, és, a, és temps... És de, l'erotisme, en certa manera, té un tipus...
És lent, de, també.
És lent, clar, evidentment, perquè són coses que et van excitant o agradant, coses molt determinades que no són evidents per tothom. I aleshores, és una cosa que tu has de saber que és, jo crec que per la gent, o sigui, per gent jove que realment el que està aficionada o que ha començat la seva vida amb el sexe, amb el porno, aquí hi ha un problema. O sigui, tenim molts casos, el cas de la manada és això, és a dir, no és només gent que creu que el que ha vist amb una pel·li porno, de que a una dona li agradi tenir sexe amb quatre tios o sis tios, que pot ser, però és amb consentiment o no, després ho graven i ho envien, és a dir, el concepte de que això és normal és que ho envien, de fet, els agafen perquè són idiotes, perquè ho envien. Jo crec que això és la difusió. En canvi, l'erotisme és una cosa que és molt teva. O sigui, per què hi ha gent que li exciten els peus? És a dir,
les sabates.
Clar, m'ensenya una sabata, jo, una sabata, jo, molt bé, de quin número és? Oi, igual.
O fins i tot, mira, és que acabo de veure que a l'hora d'il·lustrar l'espai, el Blai Morell, que suposo que és el Blai, ha penjat una foto precisament d'una sabata de taló vermell. Que és, efectivament, clar... És fetichisme pur, però és eròtic.
Blai, Blai, truca.
Això no... Hi haurà gent que veurà aquesta foto i dirà, ah, pues, és una sabata.
Això és eròtic.
Això és eròtic, de què, no? I, bueno, de fet, hi ha unes manilles. No. De fet, us convido que aneu a buscar la foto.
Hi ha un humorista anglès que diu que es va adonar que es feia gran quan veien una pel·li porno, va pensar, aquest matalàs deu ser molt còmode.
Què és, Anon? Què és això?
Bueno, això és Josh Michael.
Hombre.
Va. I aquí el que també... Bueno, la cançó és I Want Your Sex. El que volem dir és que, o sigui, el sexe és una activitat i una qüestió molt sana i molt evident que no té, tampoc té res a veure. Bueno, sí que té a veure amb el porno, però el sexe també és una cosa que en el fons és íntima i personal, que no és propagandística, ni atlètica, ni realment és això. I també volien recomanar, o sigui, reivindicar el bon sexe. Mm. Fins i tot el mal sexe, sempre i quan sigui...
Vols dir que s'ha de reivindicar el mal sexe?
Home, no, però...
I després també hi ha una part que també s'acaba el misteri del desig, no? Aquell no saber mai si aconseguiràs allò que vols. Alguna vegada ho he citat aquí, Xavier Robert de Ventós deia que el desig és l'impossible a l'abast de la mà.
Sí, senyora.
I ara tenim la sensació que tot és possible, no?
Clar.
Vull el teu sexe, com diu George Michael, i el tenc. Per què? Perquè la intel·ligència artificial me'l proporciona i me'l dona, així com jo vull, puc fer dones mecanos si vull, no?
Clar, o sigui, no cal que ni, no només no el teu consentiment, sinó ni que tan sols ho sàpigues.
Exacte, no? Exacte. A més a més, això, no? Aquestes dones mecano que es poden fer ara, que pots posar-hi, doncs això, no? La cara de les teves companyes de classe o de la teva veïna o d'una persona, una personalitat famosa, i el cos inventat que fa la intel·ligència artificial, i a més, vull dir, per mi això és terrorífic, no? És terrible, i a més tens la sensació que realment estàs accedint a totes aquestes persones, perquè a més la intel·ligència artificial resulta que no és intel·ligent, resulta que aquesta intel·ligència artificial respon en els instints masclistes de l'altra intel·ligència, no artificial, no? I llavors és una mica aquesta sensació que ara podem tenir amb un clic o de qualsevol manera o amb una aplicació qualsevol cosa que...
El desig no pot existir.
El desig també és una d'aquelles coses que està desapareixent.
Bueno, però és que sempre, en el fons sempre estem pivotant sobre el mateix. Primer, la qüestió és que si t'estan educant perquè tu tens dret a tot i tu pots aconseguir-ho tot en el moment que tu vulguis, et maten el desig, però també et maten la idea de que hi ha coses que tu no pots aconseguir.
Exacte.
No passa res, o sigui, no passa res, a dir, però dir, no, vostè té dret a tot quan vulgui i de manera que vulgui. Aleshores, si no ho pots aconseguir, i l'altre dia la Llucia feia un article molt interessant al respecte, és a dir, si tu no ho pots aconseguir, et facilitem mediant la tecnologia un sucedani al teu abast de lo que tu vols, perquè tu has de tenir, és a dir, jo crec que hem de fer una feina de dir, perdona, mira, això tu no pots tenir i no passa res.
La pregunta serà si realment acabarem tenint relacions sexuals amb robots o no. Ara ja han començat a sortir persones que diuen que s'han enamorat de la intel·ligència artificial, però portaran allò més allà.
Recordo la pel·lícula Her, no? I després hi havia...
Però feia trampa, perquè era Scarlett Johansson.
Era la veu de
Scarlett Johansson. No és ni tan sols ella, no?
Exacte.
Bueno, continues fent trampa.
Gran veu de Scarlett Johansson.
No, però és que ara sí que es podrà fer, que la teva intel·ligència artificial et parli amb la veu de Scarlett Johansson, si vols.
I amb la seva cara.
Exacte.
Sí, home, de fet, jo crec que, per exemple, si es posem més així, a una població envejida, el fet de tenir un robot que et faci companyia probablement és un escenari millor que estar a casa sol. Però és obvi que ens acabarem tenint relacions i tal. I una cosa que també deies al teu article és que hi ha una cosa egoista de que les persones es cansen, es molesten perquè perquè no, no són com volem nosaltres, és a dir, perquè tu has de concedir cosa per estar amb un amic o amb una parella, has de concedir que sigui diferent, que vulgui altres coses, que li molestis coses teves.
És que les relacions socials són aquestes,
clar,
no?
Clar.
O sigui, bàsicament és trobar-te algú que és diferent i trobar el punt de
d'entesa. En canvi, la màquina compleix el que tu li has demanat.
Com vols que sigui?
No, més s'ha demostrat que el 94% de les imatges pornogràfiques, 94%, és gairebé el 100%. El 94% de les imatges que corren per internet pornogràfiques són falses.
Com?
Sí, sí.
Ah, que ja estan manipulades.
Ja estan manipulades, són muntatges. Però és que, a més, ja sabem noms propis, Rosalia, Laura Escanes, Elsa Pataki, Inés Arrimadas, moltíssima gent, quasi sempre dones, evidentment, han estat manipulades també a internet, no? És a dir, que al final sí que hi ha una... Mira, faré un personatge, el que deia abans, de les dones Mecano, dels personatges Mecano que crea la intel·ligència artificial perquè complaguin els teus desitjos més, no? Més virtuals, però al mateix temps allò fa que s'alteri per sempre el que és la percepció d'aquestes persones, i trob que això sí que s'hauria de regular o s'hauria de fer-ne alguna cosa, no?
Sí, després també, és que a veure, tot això és que nosaltres hem anat regalant la nostra intimitat i les nostres fotos, és a dir, a un mostre...
De tothom se li pot trobar fotos.
Clar, amb unes corporacions i amb unes empreses que no són gens innocents. Aleshores, tu, quan fas el TikTok fent l'idiota i us usen aquesta màquina, entra, et posa la cara i realment deu ser molt estrany i pertorbador veure la teva cara amb un cos d'un altre fent una peliporna.
Quan te n'assabentes, perquè clar, no sempre clar, ho saps, clar. No, llavors, donam les nostres dades amb molta alegria i amb molta facilitat sense tenir en compte les conseqüències que això, sí, que això pot tenir, no?
Ja, jo me'n recordo quan el meu fill era petit que una vegada vaig demanar si em podien donar els telèfons dels altres pares del col·le. I em van dir, no pot ser, per protecció de dades. I després entraves a Facebook i veies les fotos de tota la classe, deia, què passa?
Mira, jo crec que un dia hem de parlar del tema de la protecció de dades en general, ja dic en general de persones, però de les criatures, perquè es fa amb una facilitat?
No, sí, això s'acaba, la privacitat s'acaba, la intimitat s'acaba. Tot això
perquè, però un adult, al final fa clic en un lloc.
Clar.
No? I amb més consciència o menys. Però quan uns pares o una institució, digue-li escola, digue-li extraescolar de dansa, decideix que per promocionar-se pot penjar unes fotografies a les xarxes d'aquelles criatures, bueno, aquí tenim un debat.
Clar, sí, no, sí, i tant, sí. i tant.
És així.
Hombre. Això és eròtic o no?
Sí, home.
Això és eròtic, eh? John Cocker. Clar, és que això és que a tothom li ve el cap, suposo, que és una cançó de despullar-se una mica, no?
Sí.
D'estriptease.
Sí.
Estriptease és una cosa que també ha desaparegut, no?
Està desapareixent. És que
el fet de mica en mica anar retirant la roba per provocar una situació d'intercanvi amb una parella en concret, clar, és que no... Andrà més ràpid.
Sí,
no tinc temps ara.
Tenim una sèrie...
Fora, no?
Què vol dir de treure't el guant, saps? Sí.
Tenim una
barret,
sèrie...
No, primer,
barret.
Tenim una sèrie de televisió esperant, però és el mateix, és a dir, el desig el mates quan tu no tries. És a dir, per què has d'estar esperant-me un quart d'hora que aquesta senyora es despulli o aquest senyor quan pulso una tecla i tinc 24 persones nues per allà dansant? És a dir, que... I aquí... Aquesta cançó també el que fa és retardar el temps, és a dir, sisplau, ves poc a poc...
Perquè cançó... segur que té molt a veure amb el que dèieu abans i que tu al principi apuntaves al sistema capitalista. O sigui, la necessitat de la velocitat. L'erotisme desapareix també per una qüestió...
Ho vull ja,
de la velocitat, o sigui, ja està. No em tinguis aquí 3 hores ara esperant a veure si es veu un tros de mugró.
Bé,
no?
Recordant per què estem parlant d'aquest striptease amb aquesta cançó, perquè, esclar, molta gent no haurà haurà vist 9 setmanes i mitja.
Ah, no ho sé. És possible.
Recordem que Kim Basinger fa un striptease davant de Mickey Rourke i, de fet, al final es treu el barret, no?
Clar, el cinema ha estat un dels grans promotors de l'erotisme.
Deixa-la anar també les pel·lícules eròtiques.
Dites eròtiques.
Sí, no? Perquè hem descobert que moltes actrius que hi participaven han estat humiliades, sí, en aquestes pel·lícules. Brooke Shields va protagonitzar L'Agua Azul amb 14 anys. Ella mateixa ha reconegut que mai més tornarà a fer una pel·lícula així, perquè ja no es fan pel·lícules sent menor d'una manera tan sexualitzada, que de fet ella sempre es va sentir com una persona molt sexualitzada arran d'aquella pel·lícula. Maria Schneider va denunciar que havia estat violada i humiliada a Último Tango en París, tenia 19 anys, Marlon Brando en tenia 48, també. I Kim Basinger, a 9 setmanes i mitja, també va patir abusos i maltractaments per part de Mickey Rourke i del director Adrian Lyne, perquè la ignoraven, no? Perquè ella se sentís molt menys tinguda, se sentís molt poca cosa, que és el personatge que interpreta, llavors no parlaven amb ella, directament va fer tot el rodatge sense que li fessin ni cas, no? És una pel·lícula que es va estrenar el 1986 i el llibre havia aparegut el 1978 i ningú en coneixia l'autora. Era un pseudònim, era Ingeborg Day, que havia signat amb aquest pseudònim, el pseudònim era Elizabeth McNeil, ella es deia Ingeborg Day, perquè el llibre era autobiogràfic. Clar. En realitat, 9 setmanes i mitja és una pel·lícula basada en un llibre autobiogràfic.
Sí, bueno, de fet, bueno, evidentment una cosa és l'erotisme i l'altra el cinema eròtic també. Per exemple, jo que sé, Mort a Venècia també és una pel·lícula que en certa manera i moltes pel·lícules que tenen altres són eròtiques.
És que ara tampoc no sabria dir-te què vol dir cinema eròtic ara mateix.
Bueno, que no mostra. Que no mostra.
El que era el cinema eròtic,
per exemple.
Però escenes que puguin dir-se eròtiques o sensuals, sí.
Avui tenia aquest debat de matí. Mm-hmm. Instint bàsic, és una pel·lícula eròtica, sí o no?
No. No?
No. Bueno, hi ha una escena que és eròtica?
Clar, hi ha una escena eròtica, però la pel·lícula és amb voluntat eròtica o no, o sí.
O és un thriller eròtic, d'allò que en diuen. Thriller eròtic.
És bo, thriller eròtic.
O aquella que es deia, com es diu, Calor en la noche, no?
Calor en la noche.
No, algo així, algo així.
Ara l'any.
Fuego en el cuerpo.
En el cuerpo.
Sí, home, aquest era... També era Kim Basinger. També era Kim Basinger.
Que clar.
No sé, sí. Clar, és que jo no sé si... I ara sí, no? Les Ombres de Grey seria cinema eròtic o no?
Jo crec que l'etiqueta la porta, ara.
Jo crec que és porno tou.
Soft.
Sí, exacte, jo crec que
sí, arriba a categoria,
sí,
porno, creus?
Sí, sí.
Emmanuel seria cinema eròtic.
Home,
exacte.
O no.
Sí. I la literatura eròtica? N'hi existeix o...?
Sí que existeix. Jo crec que la literatura eròtica abans era com...
Relats eròtics.
Aquella literatura que deien femenina, no? Que era com... era la manera com d'anar ficant unes escenes allà pujadetes que se suposava agradaven molt a les dones. Això, si es venia així.
Probablement escrites per homes.
Es venia així, no?
Les novel·les, durant molt de temps, era la lectura de les dones, els homes no perdien temps en aquesta cosa d'entreteniment. Clar. Perquè estàvem llegint a Kant
aquestes novel·lates de però si passa no passa, que tenen aquella, no? Aquell, justament aquell no acabar de tenir una relació il·lícita, i si la tenien havia de ser ultrasecreta, i per tant sempre hi havia aquest misteri de l'erotisme.
I en el procés pel qual no es produïa aquesta relació, l'erotisme i l'excitació augmentaven.
Clar. Exacte.
O sigui, la sensualitat augmenta en el moment en què no... O sigui, de cop l'erotisme cau quan ja s'ha executat, diguem-ne.
Sí, exacte. És una altra cosa.
És com aquella sèrie que feia L'Ús de Luna, per exemple.
Sí.
L'erotisme era que mai s'acabaven d'enrotllar. És a dir, sempre hi havia situacions, però el moment que s'haguessin enrotllat s'hagués acabat la sèrie.
Però hi ha erotisme aquí, o simplement...
Mulder i Scully.
Exacte, totalment.
Una parella,
aquella tensió sexual no resolta, però no sé si això és erotisme.
Bueno, no és erotisme perquè no arribava a executar res, o sigui, ni tan sols a intuir. Sabies que les dues persones... Bueno, ara això ho podríem debatre, a veure si els oients estan d'acord o no. O sigui, era la nostra mirada com a espectadors dient aquests dos s'han de liar?
Clar.
O eren ells que feien alguna cosa que es podia entendre com que estaven jugant? Perquè no ho tinc molt clar, eh?
Home, ella, Scully, li feia uns ullets a Madler,
Però és la teva mirada d'espectador o no? O realment, ja sé que és buscat, eh? Però els personatges...
L'U de Luna...
Estaven enamorats.
Jo vaig veure l'altre dia un capítol de L'U de Luna després de molts anys, clar, i vaig flipar.
Per què?
Perquè, esclar, no ho recordava així per res. I sí, hi ha un joc clarament de seducció a L'U de Luna, com a mínim. Només vaig veure un tros del primer capítol. I els ritmes, es va veure que tot era molt més lent a les sèries de fa uns anys.
Lentíssim.
Que no pas ara.
De tota manera, l'erotisme... O sigui, jo crec que jo vaig anar al cinema a veure com es feia un petó Mandler i Scully. O sigui, vas pagar una entrada, eh?
Però seien un petó?
Sí, a la pel·lícula sí.
A la peli! O sigui, quan t'han enxufat 35 temporades dient no, aquests dos acabaran, no acaben de... A la pel·li es feien un petó.
Sí, però l'erotisme no jo recordo, crec que té a veure més... Té a veure més en que tu veus alguna cosa, preveus... O sigui, estàs veient una cosa, això t'excita, però no acabes d'aconseguir-ho.
Clar, perquè és un cervell anticipatori, també.
Clar.
No? T'estàs avançant a la
avançant
situació.
Avançant això, és a dir, és com veure algú despullar-se a la veïna del davant, o sigui, i remena, però tu no aconsegueixes ni pots aconseguir-ho i en un moment de
no, i tampoc l'has de veure del tot despullada. O sigui sempre hi ha d'haver aquesta cosa de sí però no.
De ser intuït.
Exacte. Sí.
Bé, com que aquesta era la pregunta de si l'erotisme s'acaba, això ja s'acaba del Zanon i de la Ramis, al final hem de posar un final.
Sempre posarem un final, val, al final d'aquesta secció.
I què? I quin és aquest final avui?
Avui serà aquest.
A veure.
Tenemos que cortar. Elizabeth.
Un spoiler gros, eh?
Qui no l'hagi vista.
Te quiero.
I ara li diu això és el final.
Vuelve, por favor. Antes de que llegue a los 50.
Molt poc eròtic aquest final, eh?
Expliqueu què és això.
Aquest és el final de 9 setmanes i mitja, quan ell, bueno, ella li diu, hem de tallar, ja està bé, han passat 9 setmanes i mitja, això s'ha acabat aquí, jo me'n vaig, i ell diu, no, torna, ara sí, no? Ara que te n'has anat, ara ja li dius que
bueno,
t'estimes.
Això també és veritat.
Sí.
Que les coses es valoren quan hi ha...
Ja no les tens, les has perdut. Sí.
Dos quarts de 12 del matí, doncs avui amb la Llucia Ramis i amb el Carlos Zanon, això ja s'ha acabat o no s'ha acabat l'erotisme. Pregunta que deixem a l'aire, però la sensació que fa és que en general bastant. Però sempre hi ha corrents, mai acabes de saber... No es pot donar per mort res.
No.
Pot ser que hi hagi algun moment una corrent inversa que digui, precisament per oposició a la pornografia actual, que digui, la manera de fer-ho és així. La manera de gaudir-ho és així. L'slow food, doncs sí, l'slow sensual. Passa un minut de 2:15 del matí. Gràcies, Llucia, gràcies, Carlos.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i ara tornem, vinga.
RAC 1.
García, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a la familiamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Queden 5 dies. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit, go for it!
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
RAC 1. Yeah!
Aquest diumenge a les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. A 6:15 serem al Barça Sant Feliuenc, que di la seu de la Lliga Femenina de Bàsquet. A 7:15 al Palau Blaugrana, el Barça Joventut de l'estrena de l'ACB. A 8:15 a Tarragona, Nàstic Sabadell de la Primera Federació de Futbol. A 9:00, l'Atlètic de Madrid Real Madrid de la Lliga Masculina. A més, la ressaca dels grans premis de l'Índia de motociclisme i del Japó de Fórmula 1. I per rematar-ho, tu diràs a 11:00 amb Aleix Pariser.
Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC1. Tots som 1.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts per dos, per damunt de 11:45. D'aquí uns instants tornarem cap a Madrid i ens hi quedarem ja una bona estona per seguir el que passi en aquest acte del Partit Popular, però també acabar a la Festa de la Rosa, on ha de comparèixer Pedro Sánchez, perquè, entre altres coses, queden 48 hores per la sessió d'investidura del Congrés dels Diputats d'Alberto Núñez Feijóo, i té molt d'interès, que és el que puguin dir avui des de Madrid el Partit Popular i des de Catalunya el Partit Socialista, en plenes negociacions també en el cas del PSOE, per investir a Pedro Sánchez amb l'independentisme, amb l'amnistia de taló de fons de tot plegat. Arnau Bañé, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Ah, que estan posant música, eh?
Sí, ja és aquell moment de la musiqueta, la gent arribant aquí a l'avinguda Felip II, i ja hi comença ben ambient, la veritat.
Ja comença a haver-hi ambient a 26 minuts, sí, perquè arrenqui en principi l'acte del Partit Popular.
Sí, sí, encara queda molt. De fet, la zona de la manifestació d'aquest acte, podríem dir, d'aquest acte del PP, ja és pràcticament plena. De moment és difícil calcular quanta gent hi ha, evidentment. El que està clar és que la imatge que podrà vendre el PP és d'un acte multitudinari. Això ja no hi ha cap dubte, no hi ha ningú que ho pugui contradir. Veurem si el nivell de les expectatives que havien donat des del mateix Partit Popular, però de moment l'acte, que ja serà multitudinari. Moltes banderes espanyoles, algunes banderes del Partit Popular, fins i tot alguna senyera. Hem vist alguna senyera al voltant d'aquest acte. Sí, aquí, ara després podrem parlar amb el Perciba, d'aquí una estona, amb el Perciba, però ell sí que ens deia que les banderes d'Espanya es venien a 1 euro, a 3 euros, i les banderes de Catalunya amb la senyera eren gratuïtes, les repartien gratuïtament per que hi hagi aquest toc de color, que no és només un missatge contra Catalunya. D'aquí uns minuts arribaran ja els presidents autonòmics del PP, també l'alcalde de Madrid, entraran anunciats per rebre aquest bany de masses de la gent aquí al centre de Madrid, i al cap d'uns minuts ho faran els pesos pesants, Ayuso, Aznar, Rajoy i el mateix Alberto Núñez Feijóo.
Doncs pendents del que ens expliqui també des d'allà l'Arnau Bañé a les 12 del matí, i tornem. Fins ara, Arnau.
Fins ara.
11:36, fem una pausa i de seguida seguim.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona, plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Esport.
Així m'agrada. Detersolin Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Passen ara 9 minuts de 11:45.
Al dia lliure fem les Amèriques.
Els del Via Lliure ens agrada viatjar i ens agrada conèixer vides, històries de persones, en aquest cas catalans, que en el seu dia van decidir marxar a l'estranger, no sempre per qüestions vinculades a la seva feina, però també, i moltes vegades, i que en els seus àmbits laborals doncs han triomfat allà on han anat. Ara, de seguida, a qui voldrem saludar és a una persona que està vinculada al món de Hollywood per saber una mica com funcionen aquests budells de la indústria audiovisual nord-americana que està tan a debat els últims, les últimes setmanes i mesos. La persona amb qui parlarem és una catalana que viu a Los Angeles, que porta molts anys escrivint guions de sèries de primera línia, per exemple, Lucifer, la sèrie més vista el 2021 a les plataformes, o també Fire Country, del canal de televisió dels Estats Units, la CBS. Aquests dies està en plena vaga. Sabeu que ja fa moltes setmanes que els guionistes nord-americans van arrencar una vaga que va ser secundada també pels actors i que des del 2 de maig ja, fa 4 mesos, que està provocant una situació difícil de gestionar per tot el que són les produccions de sèries, de pel·lícules als Estats Units i que evidentment té conseqüències importants al sector. I ho fan per denunciar i reivindicar que s'acabi amb la precarització del que ara mateix és aquests llocs de treball. La persona que volíem saludar és la Júlia Fontana, nascuda a Barcelona, però que, insisteixo, fa molts anys que viu als Estats Units. Com està, Júlia? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda al Via Lliure. Encantat de saludar-te. M'han dit que has aterrat fa no massa a Los Angeles, que has estat aquests setmanes i mesos a Catalunya i viatjant una mica. O sigui que teòricament se t'haurien d'haver acabat les vacances, però vaja, com que esteu en vaga, tampoc no posaràs a treballar immediatament, no?
No, sí, exactament. Tornem a una ciutat on està tot bastant aturat encara.
Està aturat, eh? O sigui, el que és una ciutat que des del punt de vista audiovisual és activa, és vibrant, ara mateix és irreconeixible.
Sí, clar, a més, clar, el meu marit és director, ells no estan en vaga, ells van firmar un conveni, van arribar a un acord amb les empreses i en teoria podrien estar treballant, però clar, de què i amb qui, no? A qui han de dirigir i què han de dirigir si ningú no està escrivint res. Mm-hmm. I llavors tot el que se'n deriva d'això, clar, aquesta és una ciutat en la qual la indústria de l'audiovisual és fonamental. Llavors tens, doncs, elèctrics, dissenyadors, decoradors, o sigui, tots els artistes que treballen a la indústria, doncs, se n'estan ressentint i es queden a casa, no surten als restaurants, no van a fer dispendi, diguem-ne. Llavors, clar, clar. Sí, està una mica morta.
Home, diríem que és una de les vagues més importants dels últims anys i no sé si dècades, perquè recordo que n'hi va haver-hi una fa cosa de 15 anys o una sí. Mica més, potser. La de l'any 2007. 2007, que va durar 3 mesos, em sembla.
Sí.
I aquesta en porta 4,
sí, aquesta, ja. A veure, és la primera vaga des de 1960 que és que és simultània entre guionistes i actors, però també en número de dies em sembla que estem a un parell de setmanes de batre tots els rècords.
Però ara mateix quina conseqüència hi ha després de 4 mesos de vaga de guionistes?
A veure, des del primer dia estan aturades tot el que són els late nights, vale? El Jimmy Kimmel, el Jimmy Fallon, el Seth Meyers, o sigui, tot el que és el prime time, doncs no hi ha programes nous, llavors les cadenes estan tirant doncs de reprogramacions, remissions, i després doncs que tot el que és la graella de la tardor no s'està podent escriure ni produir. En situacions normals, les sèries que s'estrenen ara al setembre o a l'octubre haurien començat els seus seves sales de guionistes, el que en diem writers' rooms, al maig. Llavors, clar, tot això està parat i diguem-ne que les cadenes ja donen per perduda la tardor.
I això vol dir
la programació original.
Clar, el que s'hauria d'estrenar la tardor, no, o això arriba encara una mica més enllà, és a dir, els efectes de no poder estrenar sèries noves o temporades noves de sèries, això ho veurem quan? D'aquí a 3 mesos?
No, aquí als Estats Units es veurà la setmana vinent o la setmana següent. Vull dir, de fet ja es va començar a veure, o la indústria va començar-ho a veure al maig, que és quan les cadenes fan les seves grans presentacions, no? Els anunciants, i els hi demanen diners dient, mira, aquesta és la gran programació que tindrem a la tardor. Això que se'n diuen upfronts no es va poder celebrar al maig, i res, doncs ara els telespectadors que vulguin o que esperin sèries noves a l'octubre no les veuran. Normalment comencen a finals de setembre, principis d'octubre. Llavors és qüestió de setmanes. El que passa que, clar, també hi ha moltíssima gent que ja no veu la tele tradicional, no? Que és gent que està, que té Netflix, que té Apple TV i que mira doncs, plataformes digitals. Per tant, aquesta gent no se n'adonarà tant, perquè també hi ha un catàleg immens de sèries, com que durant 5 anys se n'ha fet tanta, massa, en la meva opinió, doncs clar, hi ha moltes coses que segur que tu no has vist, jo no he vist. Jo hi ha sèries que no sabia ni que existien.
Clar.
I que ara les estic descobrint. El que passa que, clar, no són les millors, perquè les millors doncs ja les hem vistes i ja les hem celebrades, diguem-ne.
Has dit que n'hi ha massa, insistim, la Júlia Fontana és guionista de ficció als Estats Units des de fa molts anys, en algunes d'aquestes sèries d'èxit. Tu creus que s'ha produït massa? És una bombolla molt gran?
Sens dubte, sí, sens dubte, s'ha produït massa, perquè quan va entrar Netflix al panorama, clar, Netflix inicialment era un distribuïdor, perfecte, tu distribueixes contingut original, contingut a la teva plataforma de distribució digitalment. Què passa? Que Netflix el 2010 diu, no, jo no només distribuiré, també vull produir. I és quan comencen a finançar, a fer sèries com House of Cards, i comencen a dir que gastaran milions i milions. Bueno, era desorbitades les xifres de Netflix. Em sembla que el pilot de House of Cards, si no recordo malament, va costar 10 milions de dòlars fa 10 anys, que és una bogeria. I clar, llavors aquí és quan tots els estudis tradicionals s'espanten i diuen, a veure un moment, si Netflix ha de tenir distribució i producció, és a dir, si ells mateixos, mentre a mi em comprin les meves sèries per distribuir-les online, perfecte, per mi és una altra manera d'explotar el meu contingut, però si ells mateixos comencen a generar les seves pròpies pel·lícules i sèries de televisió, es convertiran en un monopoli. I això és el que fa que les altres empreses diguin, vale, doncs ara jo obriré la meva pròpia distribuïdora digital. I d'aquí han sortit tots els Macs, bueno, ara tots els estudis tenen les seves pròpies plataformes, i això és el que ha creat una carrera de bogeria per intentar corner the market, que se'n diu en anglès, és a dir, per intentar erigir-se en monopoli. I d'aquí s'ha produït aquesta bombolla on tothom ha començat a fer sèries i moltes més pel·lis de les quals el consumidor podia veure.
Sí.
Llavors sí, hi ha una sobreproducció impressionant. Jo crec que hem d'anar a un món on se'n facin menys i millors.
Clar, Júlia, hi ha una percepció des d'aquí, moltes vegades, que és, ostres, la meca de les sèries des de fa temps, i bueno, el món del cinema, òbviament, Hollywood, no? Els guionistes deuen estar superben tractats, no? Què és el que està passant amb aquesta vaga? És a dir, el que ha canviat perquè la vostra situació sigui precària?
Moltes coses. Fonamentalment, hi ha com un desig, una iniciativa per part de, sobretot, Netflix, Apple i Amazon, tot i que jo només he treballat, o sigui, jo per Amazon, per exemple, no he treballat, però per part de Netflix i d'Apple, doncs de fer el màxim pel mínim i sense entendre com funciona Hollywood i per què, i arribant amb una mentalitat Silicon Valley de dir màxima eficiència i disrupció, no? O sigui, per què s'han fet així les coses? No ho entenem, fem-ho més senzill i fem-ho pagant menys i fem-ho explotant els treballadors i llavors això s'ha traduït en una sèrie de pràctiques que hem anat tolerant, com per exemple, a veure, una cosa molt important, han divorciat el que és l'escriptura de les sèries de la producció, no? Nosaltres tradicionalment comencem a escriure una sèrie a l'hora que l'anem produint, és a dir, hi ha un equip que escriu el pilot ja està fet i llavors comença a escriure el segon episodi, el tercer, el quart, i mentre fem això es va rodant l'episodi anterior, és com una cadena de muntatge,
sí.
I és una manera de fer que ha funcionat molt bé perquè quan tu escrius saps quins són els actors, quins són els directors amb qui tu treballes, quines són les localitzacions, llavors t'adaptes i hi ha com una mena de comunicació entre la producció i l'escriptura que és superinteressant i creativament molt fèrtil perquè tu vas veient, doncs mira, aquest actor li està duent el personatge en aquesta direcció, llavors tu amb les trames t'hi adaptes, amb els diàlegs t'hi adaptes, i és el que fa que la tele sigui viva. Quan arriba Netflix i es carrega aquest model, el que fan és doncs no sé, contracten diguem-ne 2, 3, 4 guionistes, 5 com a màxim, per escriure una sèrie de guions en un buit creatiu i sense comprometre's a produir-ho mai. Llavors clar, tu estàs escrivint i no saps ben bé per què, no? I llavors, clar, molts cops aquestes sèries doncs no s'acaben fent. I dius, per què? Bueno, perquè no funciona així. És que el paper ho aguanta tot, però això no vol dir que després això sigui en pantalla, funcioni.
Clar, jo vull saber que l'episodi 1 ha anat cap aquí i que l'actor era aquest i ha fet aquesta cara i evoluciona els guions en base a la pròpia producció, no en tancats en un despatx sense parlar de res més, no? Ni veure
exacte,
res més.
Exacte,
no?
Exacte.
Deixa'm anar a repassar una mica la teva trajectòria, perquè la Júlia Fontana, amb qui estem parlant, que és nascuda a Barcelona i que fa una pila d'anys que és a Hollywood, ha estat treballant com a guionista des de fa molt de temps en sèries com aquesta. Una sèrie que es diu Fire Country, de la nord-americana CBS, que està guionitzant. Després escoltarem també Lucifer. Explica'ns una mica la idea de per què acabes, Júlia, dedicant-te al món del guió i acabes als Estats Units triomfant d'aquesta manera.
Uf, és una pregunta curta de respondre, Xavi.
No, bé, tu volies ser guionista.
Des de petit em va agradar escriure, o sigui, com molta gent que al final ens dediquem a això, doncs sóc la típica persona que per entendre el món l'havia d'escriure, no sé com dir-ho d'una altra manera, o sigui, és com jo processava la realitat des que vaig aprendre, des de super, super petita. Era la típica que guanyava els Jocs Florals cada any al col i aquestes coses, no? I després, cap als 14-16 anys, vaig enamorar del cinema i, tot i que, bueno, com que era molt bon estudiant, tothom volia que estudiés doncs, biologia i coses així. Vaig fer el batxillerat científic, però al final vaig dir, no, mira, comunicació audiovisual. I vaig estudiar comunicació audiovisual a la Pompeu i després, en graduar-me, vaig trobar feina doncs, bastant ràpid a la indústria catalana i no sé, sempre tenia la idea de venir als Estats Units, sempre, fins i tot abans de saber que em dedicaria al cine. Me'n recordo quan volia ser biòloga, pensava, ai, estudiaré, m'encantaria estudiar a Stanford, no sé. I és veritat que vaig tenir la immensa sort que els meus pares em van dur a un col·le trilingüe i llavors jo vaig créixer aprenent espanyol, català i anglès alhora. Llavors jo pràcticament era bilingüe quan tenia 18 anys i no sé, quan vaig veure que sortien les beques de la Caixa, que et paguen un màster als Estats Units, tant el meu marit com jo ens hi vam presentar i així és com vam acabar a Nova York primer i després van venir cap a Los Angeles. I mira, a poc a poc, no sé, treballant molt i tenint bastanta sort, doncs aquí ens hem quedat i aquí seguim.
Deixa'm sentir una de les sèries més populars dels Estats Units, com és aquesta. Aquesta és la banda sonora de Lucifer, aquesta sèrie on ha treballat també la Júlia Fontana, qui estem entrevistant, aquesta catalana que porta ja una pila d'anys. Quants anys fa que vius als Estats Units ja?
15. O 14. Vam venir el 2009.
El 2009, mare meva. I t'has establert, perquè tens tres criatures també aquí?
Sí, estem bastant establerts.
Això vol dir que no tornaràs, no?
Doncs mira, no ho sé, vull dir, jo miro de treballar sempre que puc amb la indústria d'allà i vaig escriure una pel·li pel Roger Gual fa uns anys, sí. I m'agrada molt, la veritat. Estic ara col·laborant amb una directora espanyola i no sé, m'agradaria poder treballar-hi més, però és difícil estar aquí. No sé, no ho descartem, no ho descartem en absolut.
A l'hora d'escriure una sèrie d'èxit, per exemple, com Lucifer, no? La més vista del 21 a les plataformes i on has estat treballant, com funciona això? Quanta gent sou escrivint guions? Quantes mans es posen, per exemple, a treballar un episodi? O és una sola persona, o són diverses?
No, sí, doncs és un equip d'unes 10 o 12 persones per fer una sèrie, una temporada com Fire Country, per exemple, que són 22 episodis. Sí. Som unes 10 12 persones, abans eren més, una sèrie com Anatomia de Grey podia arribar a tenir 16 o 18 guionistes per una temporada, però bueno, ja et dic, s'han anat retallant aquestes avantatges, i tot i que això és una sèrie tradicional i és un dels últims reductes on les coses funcionen bé. Això, són unes 10 12 persones, estan en una sala de guions i tots els que hi són col·laboren moltíssim a qualsevol guió que s'estigui fent, no? Perquè entre tots parlem del que seria els arcs de temporada, però després de cada episodi en concret. Què passa? Que com que t'he explicat abans, hi ha és com una cadena de muntatge, mai són a l'habitació les 10 persones.
Clar.
Per què? Perquè hi ha una persona que està al rodatge del seu episodi produint-lo, supervisant el director i aquestes coses. Després n'hi ha un que està a postproducció i després n'hi ha un que està escrivint. Llavors, si normalment tens 10 guionistes, en realitat tens 6, perquè resta el showrunner, que el showrunner acostuma a estar en mil històries. Llavors, entre tots, diguem-ne que es crea el que seria una mica l'escaleta de l'episodi, després tu te'n vas a casa, si és el teu episodi, l'escrius tu.
I escolta, la indústria, una persona que ve, en aquest cas de Barcelona, no? O d'Espanya, el que ells considerin que, no? On ho identifiquin, ho accepten bé? Perquè els actors és una cosa, però guionistes n'hi ha de tot arreu? O el fet de ser o considerar-te llatina?
No n'hi ha de tot arreu, és una bona pregunta. N'hi ha bastant pocs migrants. El que passa és que jo tinc un avantatge, és que quan jo parlo anglès, la major part de la gent no sap que no sóc d'aquí.
Ah, està bé.
I llavors triguen... A vegades està bé i a vegades em va malament, perquè, clar, també vols, saps, que la gent sàpiga qui ets, d'on vens i per què la teva perspectiva és diferent, però sí, no, em camuflo molt, sóc molt camaleònica en aquest sentit, però no m'he trobat mai en res que no sigui, doncs la gent ho troba interessant, ho troba fascinant i fan preguntes, i en general jo no m'he sentit exclosa per aquest motiu.
Júlia, per anar acabant, m'has dit que primer vas anar a Nova York abans de Los Angeles, no? Què buscaves a Nova York i què vas trobar o no vas trobar, a diferència del que vas acabar trobant a Los Angeles?
Doncs a Nova York va ser un any, una experiència brutal. És una mica com on s'està més la indústria independent. I vaig trobar doncs una indústria molt vibrant i una ciutat que m'encanta i a la qual hi torno tan sovint com puc, però no vaig trobar el que jo anava buscant, en el sentit de una indústria que hagués fet del cinema un ofici i un lloc on tu poguessis ascendir de manera gradual i més o menys, bueno, com això, com si fos més entès com una artesania i menys com un art.
Avui que hem conegut la Júlia Fontana, una catalana que fa 15 anys que viu als Estats Units fent guions per sèries, com dèiem, tant èxit com Lucifer, només amb una darrera pregunta, ara que esteu en plena vaga, ho traureu endavant, creus? Què passa si després de 4 mesos la indústria es continua enrocant? Cap on va la indústria de les sèries i del cinema i de la tele als Estats Units si això no s'arregla?
Uf, no sé, em costa molt imaginar-me un escenari en el qual no s'acabi la vaga i no s'arribi a un acord. Sí que penso que hi ha moltes probabilitats que l'acord sigui amb unes empreses sí i amb unes altres no.
Ja.
Perquè Netflix té uns interessos tan diferents, vaja, són oposats, o sigui, és la competència directa de Warner Brothers, Disney i companyia. Llavors, sí que penso que és possible que arribem a pactes per separat. Però no sé, sí que és veritat que se sent un desig molt gran per part d'aquestes empreses de trencar el sindicat i molt poques possibilitats que ho facin. Llavors, no sé, si ho fessin, és que no sé ni què imaginar-me. Bueno, suposo que una indústria no dissimilar a la que hi ha a Europa, no? On els guionistes doncs, ho passen molt malament, és molt difícil ser guionista professional i guanyar-se la vida fent això i tenir una carrera sostenible. Molta gent doncs, ha de tenir altres feines, sigui de profe, sigui, doncs, no sé, és molt difícil dedicar-s'hi exclusivament.
Mm. Bé, doncs aquesta és la problemàtica i que continua després de 4 mesos de vaga i que evidentment té conseqüències, ja les va tenir immediates, però seguiran sent a la indústria de Hollywood amb les sèries, amb la televisió i amb les pel·lícules. Júlia Fontan, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Xavi.
Una abraçada.
Via Lliure. Amb Xavi Bundó. Només els caps de setmana a RAC1.
Menys d'un minut i arribarem al punt del migdia. Amb les imatges que ens arriben a aquesta hora del matí des de Madrid, des de la plaça Felipe II a la capital d'Espanya, el lloc on d'aquí uns instants ha d'arrencar l'acte del Partit Popular, aquesta mena de míting multitudinari, són imatges de molta gent. Molta gent a Madrid a aquesta hora del matí, moltes banderes espanyoles, algunes d'algunes comunitats autònomes, els llocs on...